del problema.
Déjame preguntarle desde toda la sinceridad del mundo, ¿eh? ¿Han recibido críticas por un tipo de trabajo como este o un tipo de investigación como esta?
Hombre, realmente no es una posición fácil. Es decir, realmente es un reto profesional dificilísimo, ¿no? En el sentido en el que nos pone también, evidentemente, como profesionales en el ojo del huracán, ¿no? Y seguramente que hay gente que, bueno, pues que por los motivos que sea, que algunas veces pueden estar fundados, pues crea que una comisión de investigación independiente no es la herramienta válida, ¿no? para afrontar esta investigación. Como profesionales entendemos que a través de esta investigación pues podemos ayudar, acompañar y servir a través del derecho a las personas que hayan podido ser objeto de abusos durante su infancia, y por tanto, independientemente de las críticas, creemos que hay un bien superior, que es conocer la verdad y ayudar a todas estas personas, y por tanto pues lo vamos a afrontar con ilusión y con muchas ganas, y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en ello, sin perjuicio de que somos conscientes que en un asunto tan delicado como este, pues es normal y hasta razonable que haya personas que desconfíen.
Nos decía poner el foco sobre todo, como es evidente, sobre estas víctimas de abusos sexuales en el sitio de la Iglesia Católica en España. Hago mucha referencia a la rueda de prensa del otro día del señor Javier Cremadas junto al presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, porque eran muy contundentes en decir que la cuestión se trataba de averiguar los hechos, asumir la responsabilidad delante de las víctimas. ¿De qué forma se asume la responsabilidad delante de las víctimas? ¿Se va a marcar un valor económico o cómo va a funcionar todo esto?
Bueno, pues es muy muy pertinente la pregunta que formulas, ¿no? Yo primero tenemos que conocer bien la dimensión exacta del problema. Nosotros como juristas, el tema de la responsabilidad nace casi llana en el derecho romano, ¿no? Y lo que viene a decir es que todo hecho ilícito, todo hecho doloso, todo hecho penal del que se haya derivado un daño, pues nace también una responsabilidad, ¿no? Que puede ser económica también, ¿no? Entonces eso es algo que como juristas sin duda vamos a abordar.
Entendido que se recogerán todos los casos como nos decía el señor Solana, como el otro día nos explicaba también el señor Cremadas. De todos los casos implica también averiguar, entiendo, cuáles son ciertos y cuáles no.
Sí, bueno, vuelvo un poco al principio, ¿no? Nosotros no tenemos por objetivo llegar a esa verdad judicial, ¿no? No somos un órgano jurisdiccional en el que rija el principio de contradicción, que vayamos a tomar una decisión sobre qué denuncias son ciertas o qué denuncias no son ciertas. No estamos ejercitando como profesionales lo que en derecho nos referimos como el derecho de defensa, ¿no? No estamos defendiendo a personas frente a unas denuncias. Entonces, vamos a acompañarnos de profesionales, de especialistas en algunos casos, como puede ser en el campo de la victimología y de la psicología, para ayudarnos a identificar casos que tal vez de forma notoria pues podamos llegar a la conclusión que no responden a la realidad pero por la propia lógica de los testimonios, ¿no? Porque realmente no respondan, sean totalmente inverosímiles, ¿no? Pero en cualquier caso sí que me gustaría precisar eso, ¿no? Nosotros vamos a intentar realizar lo más similar a una auditoría, más término tradicionalmente usado en el ámbito contable y fiscal, pero que también en el ámbito jurídico utilizamos, y vamos a revisar los procedimientos que aplican las diócesis, vamos a escuchar a las víctimas y vamos a intentar y vamos a poner todo nuestro trabajo durante este año para que en el informe se recojan todos los testimonios que nos lleguen. Y aprovecho este breve espacio que nos das para animar a las personas a que en el foro que consideren más adecuado, bien sea la Fiscalía, bien sea el Defensor del Pueblo, bien sean las diócesis o la vía que hemos abierto, este nuevo canal de comunicación que hemos abierto a través de denuncia abusos, @cremadescalvosotelo.com, pues declaren, manifiesten, den testimonio de lo que han podido sufrir para ayudarnos a determinar la verdad y en su caso para evitar que se puedan reiterar en el futuro este tipo de abusos.
6 minutos que pasan de las 9 del matí. Déjeme hacerle 2 últimas preguntas, señor Solana. La primera, y hacía muy bien de remarcar auditoría, porque el otro día en la rueda de prensa también el cardenal Juan José Omeya hablaba de investigación. Dejemos claro de qué se trata todo esto. ¿Es una investigación? ¿Es una auditoría? ¿Es la misma cosa una auditoría que una investigación?
Bueno, realmente estamos haciendo algo... estamos haciendo algo novedoso, ¿no? Y nosotros estamos aprendiendo también, ¿no? Sí. Y estamos intentando, yo creo, como también el Defensor del Pueblo y como también las diócesis, ¿no? En sus oficinas de víctimas, ¿no? Y lo que estamos basándonos sobre todo es en la experiencia en el extranjero. Principalmente el modelo que más nos interesa es el alemán, porque se basa mucho en el contacto directo con las personas que hayan podido sufrir abusos. No querría entrar, no es que no quiera responder a la pregunta, ni mucho menos, ¿no? Que me planteas, porque es muy...
No lo hago porque yo creo, precisamente me interesa, digo porque los medios de comunicación tenemos que intentar también ser curosos con las palabras. Y a la hora de hablar de investigación, a la hora de hablar de auditoría, tampoco tenemos muy claro qué término usar, ¿no?
Sí. Bueno, pues los dos pueden ser válidos, ¿no? Es verdad que la auditoría hace más referencia a una revisión. Uh-huh. Nosotros vamos a revisar también, esa es la encomienda que tenemos, qué papel están jugando las diócesis en las oficinas de víctimas conforme las indicaciones del Papa Francisco, intentar ayudar a las diócesis y a las víctimas para que la forma en que funcionan, la forma en que atienden a las víctimas, la forma en que recaban esos testimonios, pues es la más ajustada a los protocolos que entendemos que deben aplicarse para identificar exactamente la dimensión de los casos. Y el término investigación pues también puede ser válido, ¿no? En el sentido en el que abrimos un canal nuevo, una vía nueva de comunicación para que puedan las víctimas dar su testimonio, y que además lo abrimos no de forma alternativa a otros canales de comunicación que existentes y que puedan abrirse en el futuro, sobre todo por los poderes públicos. Entonces, realmente tenemos un poco de ambas palabras, ¿no? No son antitéticas ambas palabras, ¿no? Y por tanto, pues podríamos decir que estamos haciendo las dos cosas, una parte de auditoría y una parte de investigación, de identificar nuevos casos que hasta la fecha, por los motivos que sean, pues que no se han puesto en conocimiento de los canales ya existentes.
Por último, señor Solana, déjeme insistir en este punto. Ya sabe que los periodistas siempre miramos un poco hacia el futuro. Nos decía ahora 12 meses de investigación, de auditoría por parte del bufete Cremades Calvo Sotelo. Y si es necesario, nos decía, se alargará más de estos 12 meses, ¿eh? ¿A quién se da y para qué el resultado de la investigación?
Bueno, ¿a quién será? Será para el conjunto de la sociedad. La finalidad del informe, y bueno, con la misma directo que ha sido su pregunta, pues le voy a responder también, creo, directamente, que creo que es la finalidad también de la entrevista. Este informe no está para, o el objetivo de este informe no es para esconderse en un cajón, ¿no? La finalidad de este informe, el para qué que usted me pregunta, pues es para poner luz sobre la dimensión del problema, para reparar en la forma en la que se pueda a esas víctimas que han sufrido tanto daño y tanto dolor que les acompañará desafortunadamente toda su vida. Y esa es la finalidad, ¿no? Ponerse ese informe al servicio de la sociedad. Y luego la segunda pregunta, me has dicho el para qué y me habías hecho otra, disculpa.
¿A quién se le daba este informe?
Pues bueno, pues ya lo creo que lo he respondido. Sí. Esto va a ser para el conjunto de la sociedad, ¿no? Sí. No tiene por objetivo esconderse, ¿no? Tanto el informe, por ejemplo, alemán, que es el un poco nuestra referencia porque se basa más en el contacto directo con las personas y con las víctimas.
Entiendo, por lo tanto, que será público, ¿eh?
Sí, sí. El alemán es público, el francés es público también, y el nuestro también será público.
Diego Solana, portavoz del bufete de abogados Cremades Calvo Sotelo, muchísimas gracias por atendernos hoy en el Matí de Radio Estel y explicarnos cómo irá toda esta investigación, toda esta auditoría por parte de su bufete en un tema tan complicado como este. Que vaya muy bien, un abrazo.
Muchas gracias y bueno, quería agradecerles también a los medios de comunicación por la labor que están haciendo y que están siendo fundamentales también para que las personas que lo deseen pues puedan dar su testimonio y ayudar en esta investigación.
Recordamos este mail que ha abierto también el bufete Cremades Calvo Sotelo, denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com para quien tenga que denunciar algún abuso, alguna situación y les puedan ayudar. Señor Solana, muchas gracias.
Muy amable, muchas gracias. Tenga buen día.
12 minuts que passen de les 9 del matí. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida ja encetem el temps de tertúlia. Ho farem amb Sara González, Roger Pi de Cabanyes i Xavi Barrena. Que vagi bé.
Radio Estel. Al matí a Radio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes. Aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Radio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Barisala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Vinga, un quart de 10 del matí. Obrim, doncs, temps de tertúlia a aquesta hora i un dilluns, com avui, aquest matí, ho fem amb Sara González. Què tal? Bon dia, Sara.
Molt bon dia.
Roger Pida Cabanyes. Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I també tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel a Xavi Barrena. Xavi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Acabem de parlar amb Diego Solana, ell és portaveu del bufet d'advocats Cremades i Calvo Sotelo, que ens explicava una mica com aniria aquesta investigació, aquesta auditoria, li preguntava una mica què n'havíem de dir, no?, de tot plegat, perquè no, a vegades confonem els termes i no sé ben bé si hem de dir investigació, si hem de dir auditoria. Ell diu que de les dues maneres està bé, i ens deia per què serviria tot plegat. I confieu vosaltres en una auditoria que ha engegat aquest bufet Cremades i Calvo Sotelo amb el beneplàcit de la Conferència Episcopal Espanyola, que és qui li ha demanat que faci aquesta auditoria? Xavi, Sara, comenceu aquí.
Bueno, jo crec que la Conferència Episcopal Espanyola ha adoptat allò que es diu el principi de realitat, no?, que és el d'entendre que agradi o no, amb motiu o no, hi ha una fissura profunda entre que és la societat i les institucions educatives religioses. I seguint l'esquema de França, bueno, es proposa fer aquesta investigació / auditoria, com l'informe Sauvé, que es va fer a octubre i novembre a França. El que passa que ha generat certs dubtes, i a mi també me'n genera, que és a qui s'ha encarregat aquesta auditoria. Vull dir, el bufet Cremades Calvo Sotelo és conegut per la vinculació que té el fundador Cremades, el senyor Cremades, amb Antonio María Rouco Varela, amb la Fundació Madrid Vivo. D'altra banda, també és un bufet amb molta experiència, com presumeixen, de denúncies col·lectives, el cas Madoff, etc. I a mi, no diré una cosa per l'altra, a mi em genera certs dubtes que suposo que amb el temps i segons la feina que facin acabaran per dissipar o no.
De fet, començava així, la roda de premsa de la setmana passada, no sé si era la millor manera, començava Javier Cremades la conferència, la roda de premsa, vaja, dient soy católico y de l'Opus Dei. Sara.
Hi ha diversos motius pels quals estan justificats alguns dubtes. El primer és que no sembla que la conferència episcopal hagi arribat fins aquí per voluntat pròpia, sinó que més aviat perquè s'ha vist acorralada, s'ha vist en un setge. Per una banda, pel que han anat fent altres països europeus, i el Xavi mencionava França, on de fet han aflorat fins a 330.000 casos des de 1950, amb la qual cosa no estem parlant de casos aïllats, sinó d'un problema de caràcter estructural.
En casos com Alemanya, com Irlanda.
Exacte. I sí, posava el cas de França perquè realment és on s'ha fet una radiografia molt més extensa, no?, de l'abast de la situació. I l'altre factor que fa pensar que no hi arriba per voluntat pròpia és perquè l'anunci d'aquesta investigació o auditoria arriba precisament quan el Congrés i el Parlament s'està debatent aquesta creació d'una comissió d'investigació, que per cert ni en un lloc ni en l'altre compta per ara amb el suport necessari per impulsar-se. Crec que al final acabarà caient pel seu propi pes, però si més no, hi ha unes reticències polítiques evidents, perquè aquestes mateixes reticències són les que han també fomentat l'encobriment que durant dècades ha fet l'Església d'aquests abusos. I l'altra qüestió per la qual crec que és lògic que les pròpies víctimes tinguin dubtes sobre aquesta investigació és justament el que deia el Xavi, no?, aquesta vinculació directa que hi ha entre aquest bufet d'advocats i l'Opus Dei. Crec que per generar confiança el primer que s'hauria d'haver fet és escoltar què demanen les associacions de víctimes, aquelles víctimes que han tingut la valentia d'alçar la veu, han posat sobre la taula de quina manera se sentirien còmodes investigant això, perquè no oblidem, no es tracta només d'investigar i de depurar responsabilitats, es tracta també de reparar tot el dany causat, que és un dany que s'ha vist agreujat també per la falta de credibilitat d'aquestes víctimes durant dècades i també per el silenciament que han patit. Perquè algunes d'elles sí que es van atrevir a denunciar en el moment en què van patir aquests fets, però no van ser cregudes, o si van ser cregudes se'ls van demanar que mantinguessin silenci, justament per aquest abús de poder que té la institució.
Sí que és veritat que en aquest sentit, com comentava la Sara, li he d'agrair al senyor Solana, que ha sigut bastant clar en moltes de les coses, no tan clar quan jo li preguntava en aquest sentit de reparació com es faria, si en matèria econòmica, si s'havia pensat en alguna quantia, com funcionaria tot plegat, i em deia que això s'ha d'estudiar molt i m'ha tocat una mica el violí. Roger.
Bueno, és que jo crec que encara estem una mica a les beceroles del que ha de ser tota la resolució de tots aquests casos i una investigació que haurà de ser profunda. Recordem que hem arribat aquí perquè hi ha hagut alguns grups parlamentaris que després de l'aparició de denúncies de manera reiterada durant els últims anys van fer un primer pas de demanar al Congrés que hi hagués una comissió d'investigació que s'havia de fer al Congrés dels Diputats, i a partir d'aquí han anat caient les peces, el govern espanyol doncs, fent la seva proposta a través dels partits perquè aquesta comissió d'investigació no es faci al Congrés dels Diputats, sinó que es faci a fora. Per què? Per evitar que hi hagi una escenificació i que d'alguna manera hi hagi una batalla política a l'entorn d'aquesta investigació que al final no serveixi per la funció que té, que és per això, per esclarir què ha passat i reparar els casos. I a partir d'aquí, com deien els meus dos contertulis, el que hi ha hagut és que l'Església ha reaccionat, jo crec que tard, i crec que hi ha certs dubtes sobre com, la manera com s'ha volgut articular això. Per què? Perquè s'ha reaccionat tard, perquè s'ha buscat un bufet d'advocats que, d'alguna manera, el que fa és recollir els casos. Jo crec que és positiu que recollin els casos, que es faci un estudi que realment sàpiga quins casos hi han detectats. Ell ha parlat del model d'Alemanya, que queda molt, molt curt respecte al que va passar a França. El francès va parlar de centenars de milers de casos. Alemanya, em sembla que l'informe va posar sobre la taula que hi havia uns 300 casos. I crec que això és el que genera dubtes, el fet que sigui una investigació de part. És veritat, i està bé que es digui, que aquesta investigació el que farà serà ajudar a la que ha de liderar el Defensor del Poble, que és la que es posarà en marxa ara d'aquí unes setmanes, uns mesos, i que realment ha de servir per l'objectiu d'això, esclarir què ha passat, depurar responsabilitats i reparar les víctimes.
Precisament un tema que treia en Roger i que jo volia treure també. Estem parlant d'aquesta investigació, d'aquesta auditoria que ha ordenat la Conferència Episcopal amb un bufet com aquest, però recordem que tot plegat també s'està escenificant al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, amb diferents comissions, i no sé si això també forma part d'una escenificació política o també va de debò.
Jo primer volia dir que a mi el senyor Caramada sigui catòlic i de l'Opus no em sembla cap tipus d'obstacle perquè pugui fer una auditoria. Vull dir, jo recordo que el Carl Bernstein, un dels dos periodistes del Watergate, sempre deia que hi era del Partit Republicà. Diu, quan tu tens estima per algun tipus d'entitat, associació o creença, fins i tot et pot permetre anar més enllà perquè el que està passant a tu et pot ofendre més, fins i tot com a integrant d'aquest col·lectiu. A mi el que em preocupa més és la vinculació de Caramades amb els sectors més conservadors de la Conferència Episcopal, com a Rouco Varela, bàsicament. I després el tema de l'escenificació. Jo el tema del Congrés no el domino tant. El tema del Parlament, tot va néixer una proposta dels comuns del novembre, que devia ser el fil justament de l'informe Sauvé de França, que va passar desapercebuda, ningú li va fer cap tipus de cas. Ara, últimament, les últimes setmanes, Esquerra s'hi ha posat també amb els comuns, finalment també la CUP, i a mi el que em sorprèn, tant d'aquí a Catalunya com del Congreso, és l'actitud del PSC i del PSOE, diguéssim.
Que ha dit que o a tota la societat o
sí,
res, no?
Sí, que era massa concret, massa concret, tenint en compte el pes que té les institucions educatives religioses en el conjunt del sistema educatiu, els casos que ja han sortit. No em sembla anar a mirar justament allò, lo molt concret, no? Em sembla que és prou ampli com per donar-hi suport. Evidentment, conflueixen altres raons, que a tots ens escapen, altres pressions, altres no volem, suposo no volem molestar segons qui, segons com, però jo crec que l'Església catalana i espanyola jo crec que hauria de fer un pensament de sobre què vol fer. És a dir, posar-hi una catifa per sobre o realment acabar amb tot això, que es fa de dues maneres. Una, donant plenes garanties de que el que va passar fa unes dècades ara no està passant, i no em refereixo tant als abusos, que sí, que són una cosa individual, que són difícils de controlar, diguéssim, depèn de l'individu, sinó em refereixo a les maniobres d'ocultació que a tants llocs l'Església ha sostingut. I després, evidentment, fer una mirada enrere, reconèixer tot el mal que s'ha fet i reparar-lo. I a partir d'aquí jo crec que es pot començar a cosir aquesta fissura que deia abans entre la societat i les institucions educatives religioses.
Sara.
Sabem que les comissions d'investigació parlamentàries, si més no pels precedents que tenim, tant al Congrés com al Parlament, no acostumen a servir per esclarir tots els fets, però sí que serveixen d'alguna manera per situar el focus dins de l'agenda social, no? I entenc que en aquest sentit això és el que pretenen també tant el Parlament com el Congrés. També tenim present, doncs, que hi ha hagut una ascendència claríssima de la cúpula eclesiàstica sobre el poder executiu i legislatiu. I d'aquí ve que tingui tants problemes el Partit Socialista, que ha estat un partit de govern, igual que ho ha estat Junts, doncs de quina venen les dificultats per donar suport a comissions d'investigació al Congrés i al Parlament, que no és només el fet de crear la comissió, sinó que després hauran d'aprovar, votar una compareixences que poden ser realment incòmodes per determinats partits. Des d'aquest punt de vista, és cert que les formacions polítiques que estan impulsant aquestes comissions d'investigació són les que tenen les mans més lliures per poder-ho fer, per una qüestió d'anys en què anys de menys que han estat amb capacitat de govern. Dit això, sobre el PSOE, en el cas del Congrés, i això el Roger ho podrà ampliar millor, no? Si bé inicialment van dir que donaria suport a la creació de la comissió d'investigació, impulsada per les esquerres del Congreso, posteriorment van sortir amb aquesta aposta alternativa perquè fos el senyor Gabilondo, el defensor del poble, qui impulsés aquesta investigació. Sota el meu punt de vista, no és incompatible una cosa amb l'altra. I en tot cas no se sostenen els arguments dels socialistes quan intenten explicar que una és vàlida i l'altra no. No ho entenc. Simplement crec que s'escuden en aquesta alternativa per no assumir la por que implica que es creï realment aquesta comissió al Congrés dels Diputats. I després m'afegeixo al que apuntava el Xavi. Tota institució que es pretengui perdurable ha de ser la principal interessada, les persones que en formen part i que hi creuen en els seus valors, perquè es faci un exercici real de transparència i de depurar responsabilitats. I en aquest sentit, crec que la pròpia comunitat eclesiàstica ha de ser la primera interessada en que aquesta investigació es faci bé, arribi fins al final i, sobretot, que es comptin en protocols que siguin útils i eficients per ajudar possibles víctimes, perquè és molt difícil dir no, ara es farà una investigació i això no tornarà a passar mai més, sinó que sabem que en el present continua passant i és possible, perquè el patriarcat ho impregna absolutament tot, és possible, bastant probable, lamentablement, que això continuï passant, i el que és important és que hi hagi mecanismes de denúncia, que hi hagi mecanismes de detecció ràpida i que hi hagi mecanismes d'atenció a la víctima i de reparació.
Tirava aquest passe de gol la Sara. El Roger ens explicarà una mica més del que passa al PSOE. Roger, remata-m'ho això.
Sí. A veure, hi ha una qüestió important en aquesta qüestió, que és que no estem parlant d'una investigació sobre fets que no es coneixen. No se'n coneix l'abast, però sí que es coneix que hi ha hagut casos, perquè hi ha moltes denúncies. Per tant, no estem partint d'una investigació de zero. Jo crec que la societat ja té un criteri format sobre el que ha estat passant els últims anys i durant moltes dècades a l'Església. I el que hi ha sobre la taula, i jo he tingut certs dubtes sobre la posició del PSOE i sobre la iniciativa que han fet els grups d'Esquerra, Podem i Bildu. Per què? Perquè realment Esquerra, Podem i Bildu jo crec que van obrir bé la porta presentant una iniciativa al Congrés que forçava que hi hagués aquest debat i posava sobre la taula la necessitat de crear una comissió d'investigació al Congrés. A partir d'aquí, el PSOE no és que hagi evitat fer una comissió sobre els abusos a l'Església, sinó el PSOE s'hi ha posat. El que passa que el PSOE el que demana és que aquesta comissió surti del Congrés. Per què? Per evitar, doncs, que com hem vist en tantes comissions, això esdevingui una batalla campal i no serveixi pels objectius que hi ha. Jo pel que tinc entès i el que he parlat amb els grups parlamentaris que van posar la iniciativa sobre la taula, amb Esquerra, amb Podem, no, la voluntat és que hi hagi un acord i que, o sigui, aquí no hi haurà una batalla interna, no hi haurà un intercanvi d'obusos entre posicions, sinó que la voluntat de tots és que hi hagi un acord, que es faci aquesta comissió, que això és important, i que les conclusions d'aquesta comissió se sotmetin al criteri del Congrés dels Diputats, que és el que acabarà passant. A partir d'aquí, tal com deia la Sara, aquí tothom s'hi juga la seva credibilitat. L'Església, la primera, una institució que ha semblat que fins ara havia intentat evitar escórrer el bulto i evitar fer aquest tipus d'investigació, jo crec que va arrossegant els peus aquesta proposta que ha fet ara a través d'aquest bufet d'advocats, però bueno, ho fa, i després el Congrés i el govern, doncs, a l'hora d'impulsar aquesta investigació, això haurà de ser una investigació també seriosa que ha de portar resultats. Recordem que no venim de zero, venim d'una sèrie d'entitats que van obrir una campanya perquè s'allargués el període de prescripció d'aquest tipus de delictes, ja vam fer una modificació del Codi Penal, i ara jo crec que per salut de la democràcia espanyola, per la credibilitat de les seves institucions, aquesta investigació que s'està posant sobre la taula sobre els abusos a l'Església ha de tenir resultats que siguin certers, presentables, que sigui una investigació profunda i amb una base de realitat que realment esclareixi què ha passat, i després d'aquesta comissió han de sortir una sèrie de conclusions que han de portar el govern espanyol a legislar i el Congrés a legislar i a posar iniciatives sobre la taula perquè això no es pugui tornar a produir.
De tot plegat, que segurament ens seguirem a sentir parlar, no només d'aquí a 12 mesos, sinó al llarg de tota aquesta investigació per saber com segueixen en tota aquesta auditoria. Pràcticament 2 minuts passen de 9:45 del matí i ara sí, el tema sobre la taula, el tema segueix sobre la taula després de 5 dies ja de guerra a territori ucraïnès per part de les tropes russes. La Unió Europea, que ha fixat sancions aquest cap de setmana per a Rússia, no ha parat d'anunciar-les tant Josep Borrell com Ursula von der Leyen. Sancions que passen per tancar l'espai aeri als avions russos, per eliminar el país del sistema bancari SWIFT, i atenció, perquè una de les prohibicions afecta els mitjans russos, com Russia Today o Sputnik, perquè no tinguin activitat en el territori europeu. L'alt representant de la política exterior de la Unió Europea, com dèiem, Josep Borrell, també ha anunciat l'enviament d'armes a l'exèrcit ucraïnès, així com equips de protecció i material sanitari. Ara a les 9, previsiblement, havia de començar aquesta taula de negociació, si podem dir així, a Bielorússia. N'estarem pendents del que passi en aquesta taula de negociació, on almenys sembla ser que hi parlaran totes dues parts. Notícies d'última hora, no paren d'incrementar-se aquestes notícies d'última hora, dia rere dia, segons avança aquesta guerra, com que s'ha ampliat el toc de queda a la ciutat de Kharkiv, on s'hauria d'haver acabat aquest matí. Doncs bé, ampliat aquest toc de queda degut als bombardejos, o el Banc Central de Rússia, que ha duplicat els tipus d'interès fins al 20% davant del xoc financer de les sancions de les quals parlàvem. No sé què us sembla tot plegat i sobretot cap a on pot avançar tot plegat, Xavi.
A mi el que em sorprèn és, favorablement, és la posició de la Unió Europea de vendre armament a Ucraïna. Jo crec que ha anat més enllà del que es podria preveure després de veure el que ha fet la comunitat internacional des del 2014, des que Rússia va envair o va promoure i protegir la sublevació / invasió del Donbass per dels prorussos. Jo crec que aquesta venda d'armament i aquesta preparació de l'exèrcit ucraïnès s'hagués hagut de fer abans, però bueno, veurem si estem a temps de, si més no, equilibrar una mica la balança i aconseguir que en aquestes negociacions, que tant de bo siguin donin fruits, Ucraïna pugui obtenir un millor pacte amb Rússia, que no passi per ser un estat satèl·lit com aquells que hi havia de, a l'Europa de l'Est en temps de la Unió Soviètica, no? Vull dir, tant de bo tota aquesta guerra d'Ucraïna acabi sent com l'entrada dels tancs a Budapest el 56 o a Praga el 68, un episodi aïllat d'una setmana, que evidentment porta una sèrie de conseqüències polítiques que duren anys, però que, si més no, a nivell de cost de vides, es limita el dany a això, una setmana, 15 dies, un mes.
Crec que la prioritat ha de ser aturar els bombardejos sobre Ucraïna. I sé que el que estic dient és molt obvi, però és que portem molts dies o les últimes hores parlant de sancions i de declaracions i contradeclaracions, no? I no veiem tant les propostes sobre com es pot aturar això. Sé que és difícil, eh? Però és que no escoltem discursos de propostes sobre com aturar això.
No, la pregunta
que és
clau és aquesta, més... com es fa?
Exacte. Que no em correspon a mi dir-ho, tant de bo pogués tenir respostes, eh? Però no les tinc, i hi ha molta gent que no les té, però en tot cas són els mandataris polítics els que s'han de centrar en trobar-ho, més enllà d'anar imposant doncs, paquets de sancions que també tindran una afectació sobre el país que està atacant, en aquest cas, que és Rússia. Me'n guardaré prou de fer previsions, fins i tot de si aquestes negociacions que ara estan començant i que deia el Xavi, tant de bo funcionin, que sí, que tant de bo funcionin, però me'n guardaré prou de fer previsions perquè crec que en Putin l'escepticisme doncs, és absolut i general, perquè si una cosa ens ha quedat clara és la seva falta de credibilitat. Vull dir, ha estat enganyant durant setmanes a tot Occident. De fet, fins i tot doncs, assenyalàvem que semblava com una mena d'aposta per la inflació verbal, no?, dels Estats Units sobre l'amenaça que suposava Putin. I, en canvi, hem acabat veient que eren els serveis d'intel·ligència nord-americans els que havien encertat que, efectivament, doncs, estava a punt una invasió d'Ucraïna. I dic que escepticisme i falta de credibilitat perquè al final el que fa la impressió és que Putin el que busca és una rendició d'Ucraïna i juga en aquest sentit amb dos grans avantatges. El primer és que ell calcula que és difícil que la OTAN decideixi intervenir militarment a Ucraïna i de fet ell mateix ho va constatar a Geòrgia el 2008 i a Crimea el 2014, que va ser com una mena de testeig de veure quina era la reacció de la Unió Europea, de l'OTAN i dels Estats Units, i en base al resultat que van obtenir aquests dos atacs, doncs ha estat ara la pauta que està seguint en el cas d'Ucraïna. I després l'altra carta que juga al seu favor és aquesta dependència energètica que hi ha de les grans potències d'Occident respecte a Rússia com a proporcionador d'energia. Llavors, clar, aquestes sancions que s'estan imposant ens estan dient els experts que són sancions que ja hi comptava Putin, que les tindria. De fet, hi ha sancions econòmiques que s'estaven imposant des del 2014 i que no han tingut l'efecte desitjat. I la qüestió és que aquestes sancions no només impliquen una afectació directa sobre la població russa, sinó també una afectació sobre la població europea, sobre la població nord-americana. I en aquest sentit, caldrà veure en aquest estira i arronsa o en aquesta mena de cursa de desgast qui és capaç d'arribar més lluny. Per això deia que, lamentablement, les converses o les afirmacions estan molt dirigides a trobar sancions, i en canvi no veiem discursos propositius de com aturar aquesta ofensiva que és una tragèdia.
Doncs ja serà amb tota la raó. La pregunta és com fer-ho i els mandataris han de donar alguna explicació al respecte. En recordaves també Crimea, en recordaves també Geòrgia. També una altra de les preguntes sobre la taula, i ja sé que no vols fer vaticinis, però una altra de les preguntes sobre la taula és si Putin s'aturarà aquí.
És que
ja veurem cap on avança
això. Fins ara hem vist com tots els seus arguments o totes les seves propostes les capgirava, fins i tot tergiversant la pròpia realitat per justificar el que ell ja té previst fer. I insisteixo, juga amb dos grans avantatges a l'hora de tirar endavant els seus plans. Són aquests dos punts resumits, que sap que difícilment l'OTAN intervindrà militarment a Ucraïna i que sap de la gran dependència energètica que té Occident respecte a Rússia.
Roger.
Bon dia, No, jo soc molt, molt més optimista respecte al resultat d'aquesta guerra, perquè en primer lloc és veritat que hi ha un gran problema, que és la irracionalitat de Putin. Fins i tot els experts militars no donaven per fet que Putin intentaria una invasió de tot Ucraïna, perquè racionalment era molt més interessant, doncs, fer una operació per conquerir zones del Donbass, que no fer una gran invasió d'Ucraïna amb el nivell de desgast que això comporta, i després perquè quan fas una invasió després has d'intentar fer una ocupació, que això encara és molt més complicat, com estem veient, perquè cada vegada que intenten entrar a una ciutat doncs tenen molts problemes, i realment ja sobre la taula, jo crec que la Sara deia que Putin tenia molts avantatges, jo crec que Putin no calculava també les conseqüències exactes del que ha passat. Sara deia, no està intervenint l'OTAN, però realment d'alguna forma sí que està intervenint ja, perquè els enviaments d'armes que s'estan fent són molt importants. Ahir veiem com Alemanya aixecava el veto que estava posant perquè components i material que sortia de les seves fàbriques arribessin a Ucraïna. Realment s'estan fent enviaments que començaran a ser cada vegada més importants. Hi ha l'operació Llampec que volia fer Putin, que era una invasió ràpida, arribar a Kiev ràpidament per forçar una negociació a favor seu, no ha sortit bé. Estan empantanegats a les portes de Kiev. No han pogut encara acabar de construir el corredor que va fins a Crimea. I crec que Putin té seriosos reversos en aquesta guerra. Després hi ha una qüestió de fons, que és els objectius, no?, polítics que buscava Putin. Putin s'ha passat anys intentant afablir la Unió Europea i l'OTAN, intentant expandir la seva zona d'influència, i amb una maniobra, jo crec que gairebé estrambòtica, com és la invasió d'un país sobirà, s'ho ha carregat tot. O sigui, avui tenim la Comissió Europea més unida que fa 3 setmanes, tenim l'OTAN amb menys debats interns que fa 3 setmanes, i realment s'ha convertit a Rússia i el seu govern en els pàries de la Terra. O sigui, només cal veure que les sancions que s'han imposat, que jo també tenia certs dubtes sobre el seu efecte, doncs han generat ja un esfondrament de la borsa russa. Veiem que han hagut de posar aquest matí el banc central rus, un tipus fixe de canvi de la seva moneda, perquè si no s'ensorrava brutalment, i les conseqüències econòmiques seran espectaculars. L'objectiu d'aquestes sancions, bàsicament, és que l'entorn de Putin es giri contra ell. I això, que jo també era molt escèptic, veig cada vegada més probable que sigui així. És a dir, tots aquests oligarques que l'estaven acompanyant en la seva deriva, de cop i volta s'han vist que no tenen capacitat de moure els diners, que totes les inversions que tenien a fora han quedat congelades, i que realment el seu potencial i la seva capacitat d'actuació queda absolutament limitada. Ni tan sols ara mateix hi ha molts països tallant els vols amb Rússia. Jo crec que la situació per Putin cada vegada és més complicada. Ja veurem si això s'allarga massa, fins a quin punt arriba, però està clar que tampoc militarment no està tenint els objectius que vol, ni políticament tampoc.
Bueno, jo crec que la paraula clau l'ha dit el Roger, no? És la via que ha escollit Occident és el desgast. Desgast sobre el terreny, amb l'enviament d'armes que dificultin el que si es proposa Putin acabarà sent, que és una victòria militar, però que li costi Déu i ajuda, diguéssim, i que això, aquest cost li repercuteixi també a nivell d'imatge interna. Jo suposo que les xifres que està donant el govern ucraïnès de baixes russes no són certes, perquè 4.000 soldats russos en 4 dies em sembla una brutalitat, però recordem que els Estats Units amb 7, 8, 10 anys de campanya a Vietnam van perdre 50.000 homes. Estaríem a 4.000 en 4 dies, vull dir, em sembla una exageració. Però en qualsevol cas hi haurà un cost de humà, que això repercutirà internament, i evidentment les tensions, la caiguda del ruble un 30%, etc. Jo el que no acabo d'entendre és perquè si el motiu de la invasió és un motiu polític, que és evitar tenir míssils de l'OTAN al costat de la frontera russa, que fins i tot es pot entendre, perquè Putin s'ha mogut de la taula política. Jo crec que tenia armes, per dir-ho així, fins i tot, com és el tema de l'energia, amb què coaccionar, amb què fer xantatge fins i tot a Occident per evitar tenir aquest enfilall de míssils de l'OTAN a Ucraïna. No calia envair un país sobirà, a no ser que aquí el que tothom explica d'aquesta voluntat imperial russa i tot això realment sigui un factor decisiu. Si ho és molt perillós, perquè evidentment la vocació imperial russa no s'acabarà a Ucraïna. Confiem que tot sigui més una qüestió política pel tema de l'OTAN, etc. Les amenaces sobre Suècia i Finlàndia em van semblar tan fora de lloc que vull pensar que són una escalfada de la portaveu del Kremlin, i que fins que no hi hagi un altre posicionament en aquest sentit, més val no prendre's en sèrio. I aquesta activació de les armes dissuasòries, incloent-hi les nuclears, em sembla també una altra mena de brindis al sol, perquè respondre a les sancions econòmiques amb armes nuclears és una mica com barrejar peres i pomes, no?
En Roger, si em perdoneu, en Roger, incidia en una cosa que em feia pensar, perquè també l'escoltava aquest dissabte al Fax, quan escoltava Eugeni Grabolat, que parlava també de si tot plegat hauria de servir per reformular la idea d'Europa, del que és Europa. De si entre dues potències tan grans com és la Xina i com és Estats Units, Europa acabaria tenint un paper rellevant o no. I si això, doncs el que deia, de servir per reformular tota aquesta idea o no.
El que busca Putin és capgirar l'ordre mundial establert al final de la Guerra Freda. Això em sembla evident. De la mateixa manera que s'ha posat en evidència el fracàs de la política exterior, en aquest cas de la Unió Europea, i per tant, evidentment, s'haurà de reformular tot el que s'havia fet fins ara. Fins i tot s'haurà de reformular tot el sistema de dependència energètica, com s'ha fet evident amb aquesta invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Altres coses que volia posar sobre la taula, perquè parlava el Roger de la irracionalitat de Putin, i el Xavi també deia que hi havia doncs, accions que no eren comprensibles des del punt de vista lògic, com aquestes dues amenaces, no? Suècia i Finlàndia, i també el fet de posar en marxa aquesta amenaça dissuasòria nuclear. Però clar, és que nosaltres ho analitzem des de la nostra racionalitat i no des de la lògica per la qual s'està movent Putin, no? I segurament, sota el seu punt de vista, sí que hi ha una racionalitat en allò que ell fa en base a les febleses detectades a Occident i en base també d'un personatge amb vocació imperialista. Vull dir que moltes coses que nosaltres no veiem lògiques i no creiem versemblants, posem-les en quarantena, perquè fins ara creiem que ho havíem vist tot i ens n'adonem que no, perquè fins fa 4 dies creiem que un conflicte d'aquestes característiques no seria possible i està sent-ho. Quan parlava de la intervenció sí. militar de l'OTAN, Roger em referia a enviar tropes directes, no tant a aquestes mesures, que òbviament són insòlites, no?, d'enviar armament, que també poso en dubte o manifesto el meu desconeixement sobre com arribarà tot aquest material, per exemple, a Kíev, en un moment en què està patint un setge la població, i no sabem ni tan sols com arribarà l'abastiment de menjar i de tots els elements de subsistència necessaris per a la població que està allà doncs, resistint. Sumant-hi, a més, el cas tràgic i lamentable de veure com civils es veuen abocats a agafar les armes i apuntar-se a combatre, fins i tot acumulant ampolles de vidre per fer-les servir de còctel Molotov. Jo insisteixo, això és una tragèdia i, per tant, la prioritat ha de ser acabar amb l'atac sobre la població. I després, altres dos dubtes que manifesto, perquè el Roger també deia cal veure fins a quin punt l'oligarquia que envolta Putin l'acompanya, no?, en els seus plans, en la continuïtat dels seus plans. També em plantejo si la població russa acabarà acompanyant Putin en la seva vocació expansiva, imperialista i d'una guerra sense sentit, des del nostre punt de vista, contra Ucraïna. No? Hem vist que proliferaven manifestants que són durament reprimits. És evident que en comparació a la gran quantitat de russos que hi ha, doncs és un percentatge minoritari, però si comencen a tenir les sancions efectes sobre la població, ja no només sobre l'oligarquia russa, no sé fins a quin punt la popularitat de Putin en aquest sentit pot caure en picat. I després, pel que fa als plans que tingui Putin sobre Ucraïna, no? Perquè se suposa que vol tenir un govern titella a Ucraïna, jo no sé fins a quin punt també és sostenible un govern d'aquestes característiques amb una població, la ucraïnesa, que potser en un altre context hagués pogut votar un govern prorrus, però que ara en aquests moments segur, seguríssim, que no té cap tipus d'incentiu per fer-ho i que justament Zelensky, que havia guanyat doncs, impopularitat per la seva gestió en els últims anys, ara de cop i volta la seva popularitat s'ha disparat. Em sembla que era un 90%, estava veient abans d'entrar justament a la tertúlia.
Sí, sí, la importància sí. De la comunicació en aquest sentit també, Sara, com apuntaves, pel que fa a l'opinió russa, i ara em perdonareu perquè ho dic de memòria també, perquè ho vaig llegir ahir amb no sé quin article, que sortia la primera enquesta respecte a la valoració dels russos, si estan a favor o no de la guerra, per l'única empresa que fa enquestes, diguem, permesa pel règim de Putin, i era el 43% a favor, el 43% en contra, tal qual. Així sortia l'enquesta. Roger.
Si és una agència oficial, ja t'estan dient que tenen problemes interns. La qüestió, jo crec que hi ha hagut un factor que Putin no calculava, que és l'onada d'opinió pública. No només pel president Zelensky, que realment doncs, ha aconseguit mitificar la seva figura, perquè ha sigut un president que ha sortit en els pitjors moments d'aquests dies al costat de les tropes, vestit amb una armilla d'antibales, amb el casc, realment s'ha mantingut al peu del canó, i això ha fet que molts ucraïnesos que havien marxat els primers dies de la guerra, fins i tot ara veiem que la frontera entre Polònia i Ucraïna, molts joves estan tornant. Per què? Perquè perceben que hi ha una possibilitat de victòria, perquè veuen un element doncs, que els fa portar. I aquest mateix clima d'opinió que s'ha generat a Ucraïna també hi ha hagut un efecte, jo diria que fins i tot estrany, a Europa, en què les opinions públiques han empès els seus governs a adoptar decisions que potser a nivell econòmic no els beneficien. Està clar que quan tu imposes sancions contra un país, tu també pateixes l'efecte d'aquestes sancions, perquè si tu, per exemple, doncs, restringeixes certs tipus de la venda, certs tipus de producte, doncs està clar que les teves empreses no poden tenir aquests rèdits. I aquí hi ha una qüestió important, i l'altre dia el ministre Álvarez la va apuntar, que és començar a explicar a les societats occidentals i a la societat sobretot europea que això tindrà efectes i que és millor entomar-los ara que no fer res i deixar que després els efectes siguin molt més bèsties. És a dir, el ministre Álvarez el que estava dient és ja sabem que ens pujarà la inflació, que els preus de petroli i del gas pujaran fruit d'aquest conflicte, però la societat ha d'entendre que potser és preferible aquest encariment dels preus que no després tenir una guerra a un nivell molt més important. Aquí s'ha vist el paper de molts països europeus que han optat per això. Al principi van titubejar, veiem que hi havia rumors de que Draghi a Itàlia deia que no volia que els articles de luxe estiguessin dintre de l'àmbit de les sancions, i al final doncs, tots han passat per l'adreçador, jo crec, de l'opinió pública. I després, sobre el tema de la inestabilitat a Rússia, jo insisteixo, políticament, el que ha acabat generant és inestabilitat sobre el seu mateix país. Putin ha generat inestabilitat sobre el seu mateix país i també sobre la seva àrea d'influència. Veurem Bielorússia, que ara està doncs, realment participant ja de manera activa en aquesta guerra, perquè alguns missils surten de la seva zona, les tropes han passat per allà i ara enviarà tropes pròpies. Veurem com acaba tota aquesta qüestió, perquè Bielorússia també té problemes interns en la seva relació amb Rússia, i segurament si aquest conflicte no acaba bé per Putin, cosa que té pinta de que serà així, perquè encara que ocupés militarment Ucraïna tindria problemes seriosos, doncs veurem a Bielorússia com acaba la qüestió respecte al seu president també.
Pràcticament 7 minuts i ja arribem a les 10 del matí. De seguida anem a publicitat i al tornar parlem del Mobile World Congress i tenim... l'he dit, Mobile World Congress. I allà tenim la nostra companya Sílvia Muñoz. Connectarem amb ella per saber com s'ha fet tota aquesta presentació abans, però a veure, tens mostres de la comunicació davant. Val? En saben molt de comunicació. I precisament volia parlar d'aquesta sanció que anunciava ahir von der Leyen i que ha generat molta polèmica, sobretot a través de la xarxa, que ja sabeu com és la xarxa. Es tracta de prohibir aquests mitjans de comunicació russos com Russia Today o Sputnik a territori europeu. No sé si això us fa por com a comunicadors que encoratgi altres tipus de decisions o no.
Home, a mi personalment em repel moltíssim. És a dir, enllaçant una mica amb el que plantejaves abans sobre Europa, la reformulació d'Europa, cada cop que hi ha un incident geoestratègic d'importància, sempre surt la mateixa pregunta, no? Però és que Europa no vol ser reformulada, vull dir, Europa, tots els estats estan molt còmodes en aquest esquema de club d'estats i, per tant, i no hi ha un interès per fer créixer certa noció de nació europea, per dir-ho així. No, no, aquí el que es fomenta és la nació pròpia i després vas a Europa doncs, com qui forma part d'un club privat, no? I sobre la prohibició dels mitjans russos... A mi, de manera natural, em surt dir que continuïn emetent. És a dir, mai s'han amagat que són mitjans del govern rus. Per tant, si tu ja saps de quin peu coixegen, per dir-ho així, el que et diuen, tu ja ho assimiles d'una determinada manera. I és bo, jo crec que és bo saber quin relat té Putin de tot això. El que no podem fer és tapar-nos les orelles i només escoltar-nos de nosaltres mateixos i perquè així no. Quan es deixi de demonitzar Putin i s'hagi de negociar amb ell, llavors ens trobarem molt en fora de joc, per dir-ho així, perquè no entendrem per què es pacta amb un senyor que tot el relat, l'únic relat que hi havia, el deia que era tan dolent. Per tant, conèixer l'opinió aliena jo crec que és molt positiu. A mi em fa més por aquells mitjans que es presenten com a neutrals, i no seria la crisi ucraïnesa un exemple, sinó coses molt més domèstiques aquí a Catalunya i a Espanya, que es presenten com a mitjans neutrals i tenen una construcció de la veritat que és realment perillosa. Però aquests que tens perfectament identificats d'on qui són, Russia Today i Sputnik, a mi em repel bastant la decisió de la Comissió Europea.
Una mica, Sara, és el que deies abans, que estem mirant aquesta guerra només des dels nostres ulls, eh?
Totalment. És que, al final, m'assumo el que deia el Xavi, eh? La llibertat d'expressió i la llibertat de premsa inclou també l'acceptació de mitjans que ens poden semblar absolutament lamentables, per línia editorial o perquè tergiversen els fets. I, efectivament, si ens posem a fer llistat de mitjans de comunicació que creiem teledirigits o que tergiversen la realitat o que construeixen realitats paral·leles, crec que potser no ens l'acabem. I podem començar, diguem-ne, per l'Estat, per Catalunya, i continuar per tota la resta de països d'Europa. En tot cas, sempre, en comptes de prohibir, és preferible doncs, fomentar, reforçar els mitjans de comunicació que transmeten una informació veraç. Crec que sempre és millor contrarrestar des d'aquest punt de vista. Al final el que no podem fer és, en una guerra que ja es perden prous drets, els primers que perden aquests drets, justament la població que pateix els atacs militars, el que no podem fer és sortir-ne amb menys drets encara. No? I per tant, com a periodistes hem de preservar i lluitar per aquesta llibertat d'expressió, llibertat de premsa, perquè és veritat que pot ser que ara aquestes sancions s'apliquin sobre mitjans de comunicació que a nosaltres ens semblen profundament lamentables, però qui et diu que aquesta censura després no te la poden aplicar a tu, no? Per motius X, en funció del govern de torn o del que pensi el govern de torn que hi hagi. Per tant, des d'aquest punt de vista, crec que estic 100% d'acord amb el que deia el Xavi.
I el Roger, que sentia amb aquell típic...
Sí, bueno, perquè jo és que jo he col·laborat algunes vegades amb Russia Today perquè té un corresponsal aquí a Madrid que a mi em sembla un professional increïble, o sigui, jo l'he vist fent reportatges en zones de conflicte, he vist els reportatges que fa a l'Estat, he vist que reportatges que fa a Sud-amèrica i em sembla un professional de primera, o sigui, i les cròniques que ha fet aquests dies, perquè ara he estat mirant les cròniques que estava fent sobre el conflicte a Ucraïna, realment no feia servir fins i tot el llenguatge amb el qual li donaven pas, o sigui, parlava d'atac de Rússia a Ucraïna i realment ha mantingut la seva independència. El canal en si doncs és un canal oficial, o sigui, jo, com la Sara diu, n'hem vist molts de canals que tergiversen la realitat i no entenc la decisió de la comunitat de la Unió Europea perquè al final el que genera és un trencament d'un valor bàsic de precisament de la Unió, que és la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa. Sense aquesta llibertat, si hi ha un mitjà que és censurat, realment es trenca tot el sistema perquè estàs privant un mitjà de comunicació i una manera de pensar doncs, d'explicar-se. Realment, a més, Russia Today té un impacte zero a l'opinió pública europea. Zero, perquè no és un canal que és molt poc vist. Si de cas té més audiència a països de Llatinoamèrica o altres zones del món, però realment a Europa jo no he vist la... No li veig el valor afegit al fet de tancar-lo. Precisament crec que és un tret al peu i que s'hauria de revisar la decisió, perquè és un molt mal precedent per a tots nosaltres, perquè quan tu tanques un canal perquè no t'agrada el que explica, doncs qui et diu que d'aquí dos dies un altre govern o un altre govern europeu, una altra direcció de qualsevol institució no decidirà que hi ha un altre canal que tampoc no li agrada, i a partir d'aquí anem a una situació, doncs, que no és la que havíem plantejat quan vam plantejar com havia de ser la Unió Europea.
Mig minut i arribem a les 10 del matí. Ara sí, va, anem a publicitat i de seguida anem cap al Mobile World Congress amb la companya Sílvia Muñoz, que la tenim des d'allà, i seguim parlant de tot plegat amb Sara González, Roger Pi de Cabanyes, ja ho diré bé, i Xavi Barrena.
Ràdio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels